del Papa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint no som conscients de tot el complex procés que segueix l'aigua fins a arribar a les nostres llars, i tampoc que una de les obsessions més grans d'aquells que vetllen en aquest procés és que la qualitat de l'aigua sigui prioritat dins d'aquest sistema d'abastament.
L'aigua i tu.
És aquesta, doncs, l'obsessió per la qualitat de l'aigua, una forta aposta d'Aigües de Barcelona amb la finalitat d'assolir els més elevats estàndards de qualitat. I és per això que apliquen les tecnologies i els sistemes de control més punters en cada moment. I aquí tothom hi té el seu paper: la producció, el transport, la distribució. Aquest treball global de l'equip és el que ha fet possible que l'empresa tingui la certificació que garanteix la seguretat de l'aigua, que està considerada una de les més altes del món. Així que ja ho sabeu, n'hem parlat moltes vegades, ja us podeu anar traient del damunt tots els prejudicis que us impedeixen veure l'aigua de l'aixeta. Podeu estar amb la tranquil·litat que tècnics qualificats en la gestió de qualitat de l'aigua vetllen cada dia perquè aquesta arribi a les vostres llars en les millors condicions possibles.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El fundador del sistema Yoga en la vida quotidiana, Vishwaguru Mahamandeleshwar Params Sri Swami Masaswananda, farà a Barcelona un seminari intensiu de ioga, invitat per Ioga a la Vida Quotidiana, aquesta entitat a Espanya. Serà aquest divendres, a partir de 7:45 del vespre, i també dissabte i diumenge, a l'Ashram Mahaprabhulhi, del carrer Llull 48 de Barcelona. Hi haurà diferents sessions que, d'alguna manera, ajudaran moltes persones a conèixer amb aquest gran mestre amb tractament de 60 edat el que és el ioga. Ens podem inscriure, si voleu, aquesta mateixa setmana, trucant al telèfon 93 356 81 81. Vishwaguru no és només un dels principals mestres de ioga vius reconeguts a nivell mundial, sinó que tota la seva vida ha estat al servei de la humanitat a través de nombroses activitats socials i humanitàries. Avui parlarem els primers minuts del temps de diàleg amb Xavier Serra, responsable de l'edició de les obres completes de Pàniker al català, de la mà de Fragmenta Editorial. Ens presentarà el llibre Pàniker per Pàniker, amb les introduccions de les obres completes del gran pensador, i parlarà d'altres activitats sobre l'any Pàniker. En la segona part, conversarem uns minuts amb el Sig Pol Acu, que ens parlarà de les festes amb motiu del naixement del seu fundador, Guru Nanak. Això i una miqueta més fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
S'acaba de publicar de la mà de Fragmenta Editorial el llibre Pàniker per Pàniker, l'edició catalana del que és el recull d'introduccions de tota l'òpera òmnia del gran pensador, de Pàniker. Aquest treball recull unes introduccions adaptades per l'autor de cada volum d'aquestes obres completes. Pàniker per Pàniker recull aquestes introduccions en un únic volum, a partir d'una selecció i una adaptació, i, de fet, de manera inèdita en català, de la mà de Fragmenta. Volem endinsar-nos en l'any Pàniker a través d'aquest llibre, també de l'exposició sobre Pàniker, que està oberta al Palau Robert de Barcelona i que ja compta, atenció, amb la xifra de 20.000 visitants fins ara, estarà oberta fins als primers mesos de l'any 2019, i també conèixer altres aspectes de la vida i del pensament de Pàniker. Per fer-ho, ens escolta ja des de Girona Xavier Serra, que és el coordinador de l'edició de l'òpera Òmnia en català de Raimon Pàniker. Senyor Xavier Serra, bona tarda, benvingut al Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda, des de Girona.
Això mateix, com està?
Molt bé.
Des de Girona, vostè hi viu molt a prop, i ens parla d'un català universal i d'un religiós també universal, oi? Interreligiós, podríem dir, com sempre, a partir d'aquesta màxima que ell difonia. Ell es va educar cristià, es va fer budista i hindú i va tornar sense deixar de ser cristià. No era amb aquestes paraules, però més o menys així, oi?
Sí, sí, em vaig descobrir hindú,
sí.
Que és, bueno, quan ell va a la Índia per primer cop, a l'any 54, aleshores, d'alguna forma, ell descobreix aquesta línia que venia del seu pare, no? Que el seu pare, doncs, era indi hindú, i, per tant, ell descobreix el seu hinduisme quan ja comença a trobar-se amb el país d'origen del seu pare.
Mm-hmm. Raimon Pàniker va néixer el 1918 i va morir el 2010. Va ser sacerdot catòlic, de fet, ell sempre deia que no ho havia deixat de ser. Va viure molts anys a l'Índia i després, als últims anys de la seva vida, al seu tabertet natal, a Catalunya, no? Per tant, hi podem dir que Pàniker és un pensador que ha deixat petjada i ens l'està deixant avui. Parlem d'ell amb motiu de l'any del seu centenari, l'any Pàniker que estem celebrant, no? I no oblidem això, aquest context.
Sí, 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 sí. És l'any Pàniker, igual, junt amb altres anys que se celebren, que depenen de la institució de les lletres catalanes, de la Generalitat, com Pedrolo i Marilena Campmany, i llavors també, entre altres, doncs també se celebra aquest centenari del naixement de l'any Pàniker, i aleshores es fan tot un seguit d'activitats, és a dir, presentacions de llibres, col·loquis, elaboració de materials didàctics, per exemple, l'exposició del Palau Robert, també hi ha una exposició itinerant per biblioteques, xerrades per biblioteques, etc.
L'any Pàniker, el comissari del qual és Ignasi Moreta, editor de Fragmenta i professor de literatura catalana, ell ha estat aquí ja els darrers mesos en alguna ocasió explicant el que és aquesta commemoració, però avui amb Xavier Serra comencem, si li sembla, parlant d'aquest llibre, un treball que podem dir pot ajudar moltes persones a introduir-se en l'òpera òmnia de Pàniker, precisament a través d'això, de les seves introduccions, oi?
Sí, ell va dissenyar l'obra completa, que també és una cosa singular, perquè moltes obres completes d'altres autors les fan els hereus, de com si diguéssim, dels autors. En canvi, ell ho va fer en vida i va preparar doncs, com havien d'anar distribuïts, quins toms havien de consistir aquesta obra completa i disposar doncs, en un índex els temes i llavors els llibres i articles que havien de configurar doncs, aquesta obra completa. I aleshores està disposada de tal manera que veiem en aquesta edició que s'ha fet ara d'aquestes introduccions també totes les temàtiques que ell va tractar i en els quals va aprofunditzar. Evidentment hi ha la tradició cristiana, però també hi ha l'experiència vèdica i la Dharma de la Índia, que també és l'altre aspecte important d'aquest trànsit existencial de Pàniker, perquè Pàniker no... aquest me'n vaig anar cristià, em descobreixo hindú, torno budista sense mai haver deixat de ser cristià, és un periple, un pelegrinatge existencial més que intel·lectual, no? Uh-huh. Però també hi ha budisme, les relacions hinduisme-cristianisme, uh-huh. Però també hi ha pensament filosòfic, un volum sobre les religions i religions, també sobre mística, etc. Llavors aquí la gent que no coneix Pàniker, si més no té a la vista, d'una manera completa, doncs més o menys les temàtiques que ell va anar desenvolupant al llarg de les o en les quals va entrar al llarg de la seva vida.
També el que és el diàleg interreligiós i intercultural en general, l'espai, el temps i la ciència, la tradició cristiana i la mística, molts temes recollits en aquest llibre, del qual recomanem la lectura perquè és una bona manera que els qui no coneixen l'obra de Pàniker es comencin a introduir en ella, no? En definitiva, això és un bo... I també els qui el coneixen, naturalment.
Sí, sí, sí. Hi ha les introduccions dels llibres editats, hi ha a l'Òpera Òmnia, però l'Òpera Òmnia està en procés d'edició, És a dir, des de l'italiana, que és la primera, l'edició Prínceps, que se'n diu, no? L'edició principal, estem més o menys a l'equador, quasi bé, de l'edició d'aquesta obra de l'Òpera Òmnia. Però ja tenim també a l'abast, no només aquests que ja estan editats, sinó els que encara estan per editar en els volums corresponents quan es vagin editant, no? Per això dic que és una... permet una ullada general a aquestes temàtiques i també amb un esforç per part de Pàniker per fer aquestes introduccions amb aquests diferents toms i, per tant, també uns textos d'entrada més accessibles que poder altres textos en Raymond.
La interculturalitat és una condició necessària, si no suficient, per a la pau entre els homes, la realització de la qual està a les nostres mans. Aquesta llibertat és precisament la base sobre la qual podem construir la nostra dignitat i la nostra responsabilitat. És aquesta una de les nombroses reflexions que inclou aquest llibre, Pàniker per Pàniker, editat per Fragment Editorial, i que d'alguna manera vol també això, no? Despertar-nos els ulls a tots sobre aquesta diversitat que, si està al servei de la pau, benvinguda sigui, tot i que cadascú visqui la seva creença personal, naturalment.
Sí, sí, tot i que el volum diu diàleg intercultural i interreligiós, de fet, el primer text que composa aquest llibre, aquest text, és un original que és el diàleg intrareligiós, perquè un dels reptes en els quals ens proposa Pàniker és que aquest diàleg interreligiós, és a dir, aquest diàleg amb l'altre, vulguem o no, provoca un diàleg amb la nostra pròpia tradició. És a dir, el coneixement de l'altra perspectiva em fa replantejar des d'on visc i veig el món, no? Per tant, el diàleg intercultural provoca un diàleg interreligiós, provoca un diàleg intrareligiós, i evidentment també intercultural. És a dir, que posar-se en contacte amb les altres cultures també et fa qüestionar qüestionar els pressupòsits, els mites, a partir del qual es forma doncs, una cultura determinada. No?
I, evidentment, si no hi ha un diàleg dins d'una mateixa religió o dins d'una mateixa cultura, difícilment n'hi haurà amb les altres cultures.
Sí, sí, sí.
Obvi.
Però, d'alguna manera, el punt important és que és l'altra perspectiva que em fa donar de la meva. Perquè, si no, que la meva perspectiva la veig com la natural, com la normal, i que sembla que tothom ha de tenir la mateixa. Doncs no, no? Pot haver-hi un ateisme religiós, que és el subtítol del seu llibre sobre el budisme. Llavors, esclar, el budisme, quan es planteja que és una religió atea o no teista, et sorprèn des d'una postura, que és la nostra, que sembla que ser religiós o tenir una vida religiosa suposa la creença o l'afirmació d'una deïtat o d'un déu, no? Llavors, això és el que et fa replantejar precisament aquesta perspectiva de la qual parteixes tu, no?
Avui parlem amb Xavier Serra, que és el coordinador de l'edició en català de l'Òpera Òmnia, les obres completes de Raymond Paniker, unes obres completes que encara s'estan publicant. Com està ara mateix la cosa?
Ara estem, de fet, ja estan preparats els volums sobre cristianisme, precisament, que havien de sortir aquest any, però amb tota l'activitat generada, ja que el comissari doncs, és l'Ignasi Moreta de l'any Pànica, però alhora és l'editor de l'Òpera Òmnia, doncs han quedat una mica enrederits la publicació d'aquests dos toms de cristianisme. Estem, ja dic, com he dit abans, a la meitat de l'Òpera Òmnia.
Sí,
serà composada, en tenim ara uns 9 toms publicats i el composaran uns 20. I, per tant, estem al mig.
Molt bé. Doncs Fragmenta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i en el marc de l'any Paniker, pel centenari del seu naixement, ha publicat aquest llibre Paniker per Paniker, antologia elaborada per l'autor. Però l'any Paniker són moltes més activitats i molts més esdeveniments. Parlem una mica de l'exposició que està oberta al Palau Robert fins a finals de març, si no recordo malament, oi?
Està oberta fins al 3 de febrer.
Fins al 3 de febrer, disculpe, fins a principis de febrer, o sigui, fins al principis d'any.
Sí, l'exposició que precisament els comissaris hem estat l'Ignasi Moreta i jo mateix, hi ha estat un intent de mostrar Paniker d'alguna manera a la majoria de gent que no en té ni idea de qui és ni fins i tot aquest personatge, no? De fet, allà al Palau Robert ja ens van comentar que allà hi passa molta gent i, a més, de molta tipologia, no? A banda que fins i tot de força turistes. Per tant, doncs, hauria de ser una exposició que fos accessible a tothom, no? I bé, hem presentat aquesta exposició a partir d'aquests conceptes o aquestes dimensions que ell diu que composen tota realitat, que és una religió física, material, i que ell situa sota el símbol de la paraula cosmos, no? El cosmos, com aquest ordre vell que és la realitat física de l'univers. Després hi ha un aspecte conscient, mental, racional, noètic, i llavors això ho posa sota la grafia d'Anthropos, que és allò humà, i per últim, tota realitat està composada d'un aspecte doncs, mistèric, d'un aspecte espiritual, diví, infinit, buit, si parlem en terminologia budista, i això està sota el terme de Zeus, d'allò diví. I l'exposició està estructurada en 4 sales, però seguint aquesta triple divisió, si voleu, o triple distinció entre aquests 3 àmbits d'allò real, no? I d'alguna manera també els humans d'alguna manera estem composats d'aquests 3 aspectes de cos, ànima i esperit. I és una invitació a obrir-nos amb aquesta societat contemporània profundament secularitzada. És també una invitació a redescobrir, no a descobrir, sinó a redescobrir aquesta dimensió espiritual, mistèrica, divina, etc., de silenci.
Doncs una bona manera de conèixer Paniker, també visitar aquesta exposició amb horari de museu tot el dia, fins al 3 de febrer. Sí. Per cert, sabem que a hores d'ara ja són 20.000 les persones que l'han visitada, Déu-n'hi-do, és una xifra
sí,
interessant.
Sí, la gent del Palau Robert ens han dit que estem una mica per sobre de la mitjana.
Molt bé, doncs enhorabona. Sí, que recordem que ara fa uns dies es presentava precisament al Palau Robert, entre altres presentacions que s'han fet, aquest llibre del qual parlem avui, Pàniker per Pàniker, i també sortia a la llum el llibre catàleg per al visitant, també una manera interessant de preparar-se la visita o d'utilitzar-lo allà mateix.
Sí, ara ja està a l'abast, es va presentar ara farà una setmana i mitja, i aleshores ja és aquest llibre catàleg que recull pràcticament el que és l'exposició, afegint-hi algun text nou o fins i tot hi ha algun dels textos de l'exposició de Pàniker. Per cert, que tots els textos de l'exposició són de Pàniker. Això també va ser un repte, és a dir, els comissaris no m'han escrit cap text en especial per l'exposició, sinó que el que hem fet és, hem estat doncs, recollir fragments de Pàniker que expliquessin Pàniker pel mateix Pàniker. Doncs bé, aquests textos a vegades estan més contextualitzats en el llibre catàleg, però bàsicament és l'exposició tal com està presentada. No?
Enhorabona per aquesta exposició i per tota l'activitat de l'any Pàniker. Hi ha diferents actes, per exemple, aquest dissabte a Girona, després una conversa a Barcelona, també, amb Ignasi Moreta. No sé si ens pot fer alguna pinzellada. En tot cas, es pot mirar al web de l'any Pàniker de la Generalitat.
Convidem que us adreceu al web any Pàniker de la mateixa Generalitat i que llavors allà hi ha una agenda força farcida de tot un seguit d'actes al voltant de Pàniker. Demà mateix, aquí a la Universitat de Girona, fem una lectura a fons Raimon Pàniker. A Girona hi ha el fons bibliogràfic de Pàniker i aleshores el seminari Pàniker, que es ven constituir ara ja fa uns quants anys, doncs fem aquestes lectures del fons Pàniker, recollint una mica els textos que Pàniker utilitzava, llegia, anotava, apuntava, citava, etc. No? I demà fem per en Jordi Esteban, que és un professor de ioga d'aquí a Girona, que té un centre, el centre d'Ítia, farà precisament el d'Arma Hindú, farà l'exposició de l'Arma Hindú a partir de l'obra de Pàniker o del fons Pàniker. Però també el dijous hi ha una xerrada a la Biblioteca Calarola de Girona que faré jo, que és una d'aquestes xerrades que es fan per biblioteques arreu de Catalunya. Uh-huh. El dissabte hi ha una conversa precisament de l'Ignasi Moreta amb Martí Gironell, perdoneu, sí. Que, bé, curiosament va ser alumne meu de batxillerat de filosofia a l'Institut de Banyoles.
Són retrobaments que es fan amb aquestes ocasions.
I em sembla que el fan, no ho sé, ho fan a Barcelona, però ara no sé exactament el lloc. No
es preocupi,
però vull dir que consulteu perquè hi ha tot... Déu-n'hi-do les activitats que es fan al voltant de la celebració d'aquest any Pàniker.
Any Pàniker, i estem també en el mes del centenari, perquè va ser a principis de novembre quan es van complir els 100 anys del naixement de Raimon Pàniker. Moltes gràcies, Xavier Serra, un plaer conversar amb vostè. Enhorabona per tota la feina que fan, perquè pot ajudar molta gent a aplicar aquesta dinàmica que el mateix Pàniker proposava. Des de les altres sensibilitats, cultures i creences, ens adonem de la diversitat de la nostra pròpia, també, moltes vegades, i la necessitat de dialogar, oi?
Sí, sí. Sí, em permets acabar amb la lectura d'un de l'inici de la introducció al voltant de la secularitat sagrada. Diu Pàniker: no es tracta de fugir del món, sinó de transfigurar-lo. Cal trobar el sagrat i descobrir-ne la via secular. Considero la secularitat sagrada el catalitzador per la transformació, no sigui que la transformació no sigui tan sols un canvi d'hàbits, una nova moda, sinó una mutació històrica. No és una missió difícil, però és urgent i fascinant. La transformació del soroll en silenci, del xiuxiueix de l'evolució trepidant en l'aquietament de les remors externes i internes, pertany a l'art de viure, és a dir, a la saviesa. I ell, la secularitat sagrada, era aquesta també, aquesta expressió que feia servir ell per descobrir allò sagrat en el profà i, per tant, en la vida quotidiana, no?
Moltes gràcies, Xavier Serra, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé el que queda de l'any Pàniker, aquesta exposició al Palau Robert de Barcelona fins al 3 de febrer i tot el que és l'activitat general. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Gràcies.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Alacà, plural alacot, judaïsme. Significa literalment caminar, fa referència a la llei o institució jueva. Pel judaïsme és important tant la llei escrita com la llei oral. La llei escrita és recollida en la Torà i la llei oral en el Talmud. Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
El sikhisme celebrava divendres passat, com cada 23 de novembre, el naixement del seu fundador, Guru Nanak. D'aquesta festa i de tot el que és el mes de novembre per a les comunitats sikhs, parlem avui amb un dels seus membres, Paul Aku, membres a Catalunya. Senyor Paul Aku, bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg a Ràdio Estel.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats. Què representa aquesta festa i qui era, a grans trets, el fundador Guru Nanak?
Bueno, Guru Nanak va néixer en su moment quan hi havia un conflicte molt important dintre de hinduisme i l'islam. I doncs Guru Nanak va trencar totes aquestes barreres de religions. Va ser un fundador no solo de religió sikh, no, ben bé és com per donar igualtat en tot sentit a les persones.
Per tant, un missatge que es pot fer seu qualsevol agent cultural, qualsevol referent cultural, no? És a dir, del nostre temps, la igualtat és un valor que agrada molt, no?
Clar, clar, clar. Igualtat entre homes i dones, igualtat entre pobres i rics, igualtat entre diferents religions. Uh-huh. És a dir, el seu missatge era qualsevol religió és bo. Únic ha de ser la persona bona i seguir bon camí.
Uh-huh. Senyor...
No és cap religió que sigui dolent o bo. No, ni, és a dir, era agafar un camí correcte per a cap a humanitat.
Uh-huh. I com es defineix el sikhisme, particularment com el viuen també les comunitats que viuen a Catalunya, per exemple?
Bueno, el sikhisme és molt simple en sentit de una vida de... El sikh comença amb Guru Nanak, i dorm amb Guru Nanak, d'alguna manera, amb seva paraula, seva ensenyança que ens va donar. El sikh té un base principal, és de aixecar-se molt aviat, fer pregàries, és una ensenyança bàsica del sikh, i la segona és treballar honestament, i la tercera seria és compartir lo que guanyes. Això seria la identificació de qualsevol sikh al món. I després, per ara de convivència aquí a Catalunya, la comunitat sikh no ha tingut mai cap... és a dir, ara de integració, però ara integració no m'agrada, però seria per convivència. Els sikhs no tenen cap forma de convivència ni a Espanya, ni a Catalunya, ni a resta de món. I nosaltres sabem adaptar molt ràpid amb altres costums i independent de no perdre els nostres.
Evidentment, va sempre en les dues direccions, això. Molt ràpidament, sí. Per acabar, senyor Paul Aku, el novembre sí. Què representa per als sikhs? És com un mes de celebracions, oi?
Un mes de celebració de naixement del primer guru, Guru Nanak. I ja sabeu que avui en dia tenim guru present en forma de paraula, és Guru Granth Sahib, però el de religió sikh va ser fundador Guru Nanak, va ser primer guru, després en persona van ser 10 gurus, no? I ara tenim llibre sagrat. Però Guru Nanak va ser primera persona en aquesta línia de sikhisme. Entonces, celebració és tot l'alt, sobretot inclús la Índia, Pakistan, arreu del món. I aquí a Espanya també, a Catalunya, a Espanya, a València, a resta de part d'Espanya, ho celebran a tot arreu els diumenges.
Molt bé, els diumenges, que és el dia festiu aquí de més implantat, diguéssim, sí.
Sí, perquè així reunim més persones i tothom podem compartir aquesta alegria i de ser sikh, que també és una felicitat per nosaltres.
I alegria també saludar el Sikh Pol Acu, que ens ha acompanyat avui. Moltes gràcies. Felicitats a tots els Sikhs a Catalunya, que són uns quants, i que aquesta naturalesa que vostès tenen, no?, amb aquesta filosofia de no tallar-se els cabells, de viure doncs, en connexió amb la natura i amb Déu, sigui també una bona aportació a la nostra societat aquí a Catalunya. Senyor Pol Acu, una abraçada i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a vosaltres. També ja esteu entre igual al sempre felicitat per vostres festes.
Molt bé, gràcies. Això mateix. Adéu-siau. Adéu. I aquesta cançó, Sadhguru Nanak, ens parla del naixement, precisament, del fundador del Sikh, Guru Nanak, diu que va baixar per portar la connexió de l'home i la natura amb la divinitat. Això és el que diu la cançó. I amb aquest tema ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia, amics oients. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Adéu-siau.
Temps de diàleg.